Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El rebuig a la violència masclista en el Dia Internacional contra aquesta xacra s'ha fet visible aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'ha fet el principal acte institucional a Catalunya. S'ha llegit un manifest on es rebutja aquesta pràctica violenta en totes les seves formes i àmbits. El manifest es valora positivament la feina dels últims anys per enfortir la xarxa pública de recursos per detectar i atendre les dones en situació de violència masclista. Però denunciar especialment la prevalença del sexisme que qüestiona la víctima en cas d'agressions sexuals és també el que ha predominat en la posada en escena avui del rebuig a la violència masclista. S'alerta que entre els joves hi ha un repunt dels comportaments de control. Coincidint amb aquest dia, malauradament, la Guàrdia Civil ha fet públic un nou cas. Un home ha estat detingut a Sant Joan d'Alacant després que una càmera de seguretat enregistrés com maltractava brutalment durant almenys 5 minuts la seva parella. S'ha produït un segon atropellament mortal al tram baix de Barcelona en només una setmana. Avui, una dona de 65 anys ha estat atropellada per un tramvia a un quart d'una del migdia a l'alçada del carrer Numància. Els equips d'emergències l'han traslladat a l'Hospital Clínic després d'estabilitzar-la, però finalment ha mort en aquest centre hospitalari. L'atropellament ha deixat el tram baix sense servei a les línies T1, T2 i T3 entre les parades de Maria Cristina i Francesc Macià durant una estona. A Turquia, el president Recep Tayyip Erdogan ha amenaçat la Unió Europea d'obrir les fronteres per deixar passar tots els refugiats, diu, i immigrants que vulguin arribar a Europa. És la resposta d'Erdogan l'endemà que el Parlament Europeu votés ahir una resolució no vinculant per congelar temporalment l'adhesió de Turquia a causa de la deriva autoritària d'Erdogan arran de l'intent de cop d'estat del juliol passat. Fins aquí l'actualitat. Seguiu amb nosaltres des de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antius Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Antius Xixona.
Turrón, turrón.
Hola, sóc el Mago Pop, però avui no sóc aquí per fer màgia. Avui vull demanar-te la teva. Ajuda'ns a omplir el magatzem del Banc dels Aliments. Els dies 25 i 26 de novembre, fes la teva donació a mercats i supermercats.
Gran recapte d'aliments. Necessitem la teva màgia.
El qui no vol raonar és un fanàtic. El qui no sap raonar, un neci. I el qui no gosa, un esclau.
William Drummond, poeta i historiador.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias. There comes a time
we'll be here to serve you call. Nosaltres som el món, que diu la cançó. I com diu la cançó, remarco, nosaltres som el món. No els homes, ni les dones, ni els infants, ni la gent gran. sinó tots plegats, els que formem l'ésser humà. Avui el programa ho volem deixar clar precisament en el Dia Mundial a la lluita contra la violència de gènere, perquè no hi ha res pitjor per al gènere humà que el despreci, el maltracte inclús, cap a un altre ésser humà, sigui de la condició que sigui. En el que portem d'any, aquesta xacra, aquests homes que es fan dir homes, ja han assassinat a 45 dones. No podem oblidar tampoc, però, aquelles dones que també practiquen el baix art de la violència física o psicològica. O acabem posant remei a aquests tipus de problemes o seguirem construint, entre tots, una societat injusta, violenta i insolidària. Perquè no hi ha res pitjor que el maltracte, vingui d'on vingui i vagi dirigit cap a qui vagi dirigit. Perquè, si no, com diu Raimon, no, diguem no, nosaltres no som d'Eixemont. D'això especialment, de vides difícils i de gèneres, en volem parlar avui des dels estudis de Radio Estel. Bona tarda i benvinguts un divendres més al Vademecum, salutacions cordials d'Antoni Huguet a les Vies del So i de qui els parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Medicina.
Estem escoltant ara mateix la banda sonora d'una sèrie televisiva que s'ha anat fent popular a mida que avançaven els capítols emesos. Transparent ha rebut nombrosos premis, com els Premis de Crítica Televisiva del Sindicat de Directors dels Estats Units o els Globus d'Or, com per exemple a un destacadíssim treball de l'actor protagonista, en Jeffrey Tambor. L'actor interpreta un home d'avançada edat, en Morton Pfefferman, que decideix explicar-li a un dia als seus fills que ell se sent identificat com a Maura Pfefferman. Aquest cas podria ser tan sols un cas de ficció si no fos perquè també és una problemàtica que afecta a moltes persones reals, com la Fina de l'associació Transforma la Salut i la Judit de l'associació Generem, vinculada també a Transforma la Salut. Molt bona tarda a totes dues.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Judit, respon-nos a la primera pregunta. De què parlem exactament quan parlem de transexualitat? Ja sabem que de malaltia no, ho va deixar molt clar el... en Toni Comín, l'última vegada que en va parlar.
Sí, la transexualitat, o tal com preferim dir-ho nosaltres, el fet trans, per expressar tota aquesta diversitat d'identitats, ocorre quan el gènere assignat en néixer no coincideix amb el gènere sentit un cop la persona ja té ús a raó i pot posicionar-se en les seves identitats en la vida. Llavors, hem de recordar que una cosa molt òbvia, i és que tu no neixes home o no neixes dona, sinó que et diuen que ets home o et diuen que ets dona a base d'uns criteris o bé cromosòmics o bé genitals o el que sigui, biològics. Però potser no és així. I després, més gran, quan desenvolupes la teva identitat, doncs llavors no coincideix amb l'assignació que et van fer. Llavors diem que la persona és trans, o és transsexual, o és transgènere.
Llavors, estàs d'acord amb l'afirmació següent de que parlem d'identitat i no de sexualitat?
Absolutament, absolutament. De fet, estem parlant d'identitat de gènere. En cap moment estem parlant de sexualitat. I aquí hi ha dos conceptes que cal distingir plenament. Un és la identitat de gènere, que és on et situes tu mateix, tu mateixa, en l'eix femení-masculí, i pot ser un extrem, pot ser l'altre extrem, però pot ser també entremig, hi ha identitats no binàries. I l'altra cosa, totalment independent, és la teva orientació sexual. I llavors aquí és allà on et situes, en un altre eix independent, que és el de la homosexualitat, heterosexualitat, o també entremig, com podria ser bisexualitat, pansexualitat, asexualitat, etc.
Seguim parlant d'aquests termes. Quina diferència hi ha entre intersexualitat i transgènere?
Són conceptes diferents. Transgènere, com hem dit, tracta de la identitat de gènere. Per tant, és un sentiment, un posicionament personal que té la persona respecte al gènere. Mentre que la intersexualitat es refereix purament, és una qüestió purament biològica i es refereix al contingut cromosòmic que té la persona al néixer i que no canviarà. Uh-huh. I que no canviarà. No, això no vol pas dir que les persones intersexuals doncs, puguin tenir una certa identitat de gènere o una altra, però en principi són conceptes totalment diferents.
Uh-huh. Fina, considereu un avenç important que la sanitat catalana ja no cregui necessari un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere pel canvi de sexe?
Bé, jo penso que és una aposta, no només una aposta, sinó que actualment és una realitat molt lluitada per als moviments trans, inclús anteriors als les persones que ara potser portem doncs, aquestes iniciatives. I penso que és fer una justícia, diguéssim, a considerar la transsexualitat com no una malaltia. Vull dir, la transsexualitat és una condició humana i llavors com a tal s'ha de ser tractada, no?
Mhm. Per totes dues, eh? Quins són els problemes principals que us trobeu en el vostre dia a dia? Judit, per exemple?
Sí, els problemes són de tota la índole, bàsicament, però bàsicament estan lligades al mateix fenomen, que és el fenomen de la transfòbia, uh-huh. que en el fons és una por o un temor a la diversitat, a allò que no coneixes. I en aquest sentit, per això és tan important la nostra visibilització. És el por al desconeixement, por als estereotips, el que m'han dit i tal, quan de fet, no som sinó persones que en aquest cas concret, en la qüestió de la identitat de gènere, tenim una particularitat que no és tan comuna, però que forma part de la diversitat humana. En aquest sentit, doncs, ens trobem aquesta transfòbia en el món laboral, moltíssim, moltíssim. Hi ha moltes persones trans en precari, hi ha moltes persones trans pobres. Uh-huh. També ho trobem en el món de l'educació, especialment en els menors trans, també ho trobem en el món de la cultura, ho trobem en el món de l'esport, a tot arreu.
Quan dius problemes laborals amb faltes precàries, no?, pel que fa al sistema laboral, hi ha gent trans, suposo, que s'ha vist apartada del seu món laboral o inclús se l'ha fet fora de la seva feina per la seva condició?
Sí, totalment. Evidentment, de manera, a vegades de manera explícita i a vegades de manera implícita. No renovem el contracte, encara que ho has fet molt bé, per les necessitats de l'empresa, excuses d'aquestes que es veu perfectament que és una excusa perquè la companya del costat, el company del costat, doncs, en les mateixes condicions i el mateix treball, i igual o fins i tot inferior, l'han agafada i, en canvi, les persones, la persona trans, doncs, se la fa fora. Uh-huh. Això, tant de manera explícita com de manera implícita, això és clar.
Fina, tu creus que hi ha una clara manca d'informació i això és el que provoca precisament els prejudicis davant la societat?
Bueno, jo penso que els prejudicis hi són, malgrat inclús hi hagués més informació, no? Uh-huh. Vull dir, jo penso que el fet trans té una component que precisament doncs, fereix sensibilitats. I llavors estem perquè tenim una societat que ve d'unes herències i va mantenint un aspecte doncs, binari de concepció social. No? Llavors el que es tracta i el que pretén el moviment trans és precisament donar una visibilització en quant a no veure una estructura en dues dimensions, sinó veure una estructura social multidimensional. No? Llavors, a partir d'aquí, i a través de fer una labor que, en certa manera, didàctica, en certa manera, doncs, de fer comprendre les persones binàries, doncs, que, en certa manera, canvin una mica el seu posicionament, respectant cadascú, evidentment, les seves maneres i mentalitats, però sí que hi hagi una tolerància doncs, molt més, diguéssim, oberta a la persona trans. No cal, diguéssim, dir que són persones que tenim la condició de gènere masculí i femení, però són persones normals, són persones que volem, simplement, com deia la Judit, amb els temes de feina, volem formar part d'aquesta societat i creiem que ens devem a la nostra societat. Però també la societat ens ha de tenir un rol d'acceptació de les nostres vides i acceptar les nostres realitats.
Perquè tu m'explicaves, no?, quan ens hem presentat fora d'antena, m'has dit una frase que trobo molt correcta, que és el problema no és nostre, no, el problema no és dels transsexuals, sinó de la societat. És la societat qui es fa el problema.
Bé, és, va una mica, diguéssim, amb aquesta línia el comentari que et havia fet a fora d'antena. Uh-huh. I jo penso que realment sí. Jo penso que realment, vull dir, les persones han de fer aquest esforç a través d'una és a dir, d'una formació a través de... a través, diguéssim, d'entendre què és realment una persona trans. La desinformació aquí juga un paper molt, molt en contra, diguéssim, per acceptar-ho. Els estereotips i la frivolitat a vegades amb què s'ha pogut veure el món trans també és una cosa que cal canviar. És una cosa que la realitat social de totes les persones trans és una evolució, diguéssim, continuada. Llavors, és clar, a vegades, segons quins avenços socials, poder ser digerits i acceptats per la comunitat social en general no van al mateix ritme. I aquestes diferències de ritme són les que provoquen precisament aquestes acceptacions. Però, és clar, si no fem, des dels moviments trans, no fem aquest aspecte didàctic d'assessorament i de fer entendre de que som persones que volem la nostra integració total a la societat civil, doncs és precisament una mica el tema, no? Però vull dir, també hi ha d'haver-hi una predisposició a que es vegi una cosa normal, el fet de que sigui una persona pugui tenir, doncs, un fet de que sigui trans. O sigui, no hi veig un problema per la persona trans. Ella escolleix i fa un exercici suprem de llibertat d'expressió. Llavors, en aquest cas, una de les coses també és respectar la llibertat d'expressió sexual de les persones.
Perquè, Judit, suposo que el... No, suposo no, de fet és així, el moviment trans es vincula molt al moviment LGTB. Tu creus que això us ajuda o us perjudica?
Ens ajuda perquè, en el fons, les persones transfobes també són homòfobes. I també són bífobes, si vols. O sigui, va amb tot el mateix pack. Llavors, davant d'aquesta violència, perquè realment això, estem parlant de violència, doncs crec que la unió és important. Dit això, també és veritat que s'ha de distingir entre orientació sexual i identitat de gènere. Però si les persones que ens volen fer mal són les mateixes, jo trobo obvi que ens hem d'unir, per tal de lluitar contra els mateixos problemes.
La Fina em comentava també fora d'antena, Fina, avui et toca a tu ser la que et dic, fora d'antena m'has comentat... Sóc greu, jo t'ho he preguntat abans si ho podia dir. Em comentava fora d'antena, quasi ben emocionada, no?, que per a ell era molt especial que vingués a Radio Estel. Per què això?
Bueno, Radio Estel, jo vinc d'una comarca amb la que nosaltres, i com altres comarques de la resta del país, de Catalunya, pues, ens hem basat i hem crescut, diguéssim, unes conviccions i una moral cristiana, no? Llavors jo voldria expressar i, diguéssim, la meva satisfacció d'estar en una emissora, precisament, doncs, que vetlla una mica, doncs, per aquests temes, i que bé, miri, jo me'n formo, és a dir, que la meva base moral i està basada en els plantejaments cristians.
Existeixen associacions de transsexuals catòlics?
Jo diria que sí. El que passa que, la veritat, no, jo amb el moviment, diguéssim, com a estar present, diguéssim, amb un activisme així trans, tampoc és molt recent i tampoc he fet una prospecció. A mi el que em serveix, en principi, i el que em baso, és amb les meves conviccions cristianes en aquest aspecte, no? Tant de moral com de manera de pensar.
Doncs, Fina i Judit, si no teniu res més que dir, que us deixo, si voleu, algun espai...
Bé, no, bueno, simplement agrair això a l'espai, a Radio Estel, per donar l'oportunitat de visibilitzar-nos. També dir que una mica és feina de tots i que en el fons la llibertat trans, de les persones trans, en el fons és un marcador de la llibertat de la societat. Com més lliures siguem les persones trans, més... vol dir que més s'han superat els rols de gènere, més s'han superat els estereotips, més gran és l'univers de la feminitat i més gran és l'univers de la masculinitat, i en definitiva la llibertat trans fa que hi hagi una societat molt més lliure i rica, no només per les persones trans, sinó també per tota la societat.
Ja ho dèiem una mica abans, no?, que si hi ha algun problema per la societat i aquest problema existeix, se n'ha de parlar, per tant. Doncs, Fina i Judit, moltes gràcies per venir a explicar-nos què és això de la transsexualitat. Tothom que ho tingui molt clar a partir d'ara, si no ho tenia clar, i esteu convidades a venir quan vulgueu a aquest estudi.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El mètode.
Com ja saben, la decisió de qui els parla és deixar de fumar. I si alguns dels oients es volen unir a aquesta aventura, ja ho saben. Com fer-ho? Tranquils, per això convidem cada mes a col·laborar amb nosaltres, el qual li agraïm molt, al cap de l'àrea de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge, Josep Maria Ramon Torrell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'últim mes, si no recordo malament, vostè em va dir que escollís un motiu per deixar de fumar i una data. El motiu ja el tinc. A falta d'un, en tinc dos. L'economia i la salut. I quan em refereixo a la salut, em refereixo a l'ofec a l'hora de pujar escales, a fer exercici habitual, etc. No? I la data també, el 25 de desembre. Fum, 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 mai millor dit.
Bé, és una bona data.
Deixi'm preguntar-li primer de tot pels motius. Quins són els motius més habituals a l'hora de deixar de fumar? Ja sé que ho vam parlar, això, però vull remarcar-ho.
Bé, resumint una mica el que vàrem dir, ve a ser els dos motius que tu mateix t'has assenyalat. És a dir, salut, generalment, i és un dels principals motius que trobem. El segon seria no tant l'economia en si, sinó com la pressió familiar. Pressió familiar vull dir els fills, els companys, etc, que apreten, generalment no fumadors, òbviament.
Això quan no fumen, exactament.
Exacte. Sinó... que apreten molt amb aquest tema. I en tercer lloc seria l'econòmic, lògicament.
O sigui que no em surto de la regla, vaja.
No, és lo habitual.
Respecte a la data, jo recordo que em va comentar que fos una data difícil, d'aquelles en què tothom sol fumar. Per què això? És masoquisme?
No, és, d'alguna forma, mireu, em dirà, perquè aquest home ens parla de deixar-ho, què et diré jo, pues a l'1 de gener o el 25 de desembre, amb aquestes dates. Senzillament, perquè si som capaços de no fumar amb aquestes dates, el que ve a partir d'aquell moment ens serà molt més fàcil. Aquestes sobretaules...
Bona, que... No me l'esperava, aquesta, eh?
Que sí? Aquestes sobretaules que no s'acaben mai de les festes de Nadal, doncs és un bon moment, eh? Uh-huh. És un bon moment, doncs, per marcar-nos i deixar de fumar. Si ho aconseguim, el que pot vindre a partir d'aquell moment i amb un entorn tan desfavorable com poden ser amb aquestes dates tan difícils, ens semblarà molt més senzill.
Seguim parlant de la data límit. Fins que arribi aquella data, el 25 de desembre en el meu cas, no em capficaré massa en la data?
No.
No estaré cada dia pensant, sí, però em queda un mes per fumar, em queden setmanes per fumar.
No, ja arribarà, eh? Vull dir, no ens hi capfiquem, sabem que ens han marcat una data i ja arribarà aquest dia. El que sí diria jo i ho recomanaria a partir d'ara, que a partir d'aquest moment el que heu de fer és no conviure tabac i vosaltres. És a dir, on estàs tu no està el tabac. M'explico. És a dir, si estem al menjador, mirant la tele, doncs el tabac a la cuina. És a dir, que cada vegada que ens vinguin ganes de fumar, hem de racionalitzar aquestes ganes. És a dir, ser conscients que anirem a buscar i encendrem un cigarret. És a dir, moltes vegades no ens aixecarem.
Que haguem de fer un esforç.
Efectivament. És a dir, moltes vegades no ens aixecarem a buscar-ho. I això ja representarà una petita reducció. Compte, no vull que deixin de fumar d'aquesta forma, eh? Uh-huh. Sinó que això ja representa tallar amb aquesta compulsió. És a dir, fumo i no me'n dono compte.
Per tant, no cada vegada més lluny.
Sí, no? És a dir, no, ni lluny ni a prop. És a dir, on estàs tu no està el tabac.
Perfecte.
Inclús pel carrer, eh? Uh-huh. És a dir, deixar-te a casa o deixar el cotxe, portar més dos, tres cigarretes, etc.
Això li passarà també a molta gent que li comenti a la consulta, doctor, si em deixo el tabac a casa... No serà el primer que faci entrar en un estanc a comprar tabac?
No, però si...
I en comptes d'un tindré dos paquets, ja.
És a dir, tu has de ser molt conscient que surts de casa amb una quantitat de cigarrets determinat i que pots fumar aquells, no més. Uh-huh. I que no necessites més que aquells.
Perfecte. Com afronto la primera vegada que vulgui de fumar, però he de ser conscient que no he de fumar?
Mireu, a partir d'ara també us dic una cosa. És a dir, quan parlem de deixar el tabac, parlem de dos vessants diferents. Una vessant química, és a dir, tinc ganes de fumar i un passo malament perquè em falta la nicotina, jo us recomanaria que féssiu, anéssiu a alguna farmàcia i compréssiu pegats de nicotina, per exemple. Us diran quina quantitat, jo us recomanaria que us donguin la dosi màxima i aquest pegat ens el posarem cada dia. A partir de que, quan deixem de fumar, però ja el tindrem. I en segon lloc, hi ha una vessant no química. És a dir, penseu que portem molts anys repetint gestos, situacions, moments, associacions, que tabac i l'activitat van junts i hem de trencar amb aquesta associació. Aquí no és un problema. És a dir, penseu que després de dinar tenim més necessitat de nicotina que abans? No. què és aquesta gana de fumar que tenim quan prenem el cafè o estem fent una sobretaula? Senzillament, aquesta associació cigarret-situació que porta molts anys repetint-se.
L'associació suposo que provoca el plaer.
No, en aquest cas és una associació absolutament instintiva. Uh-huh. És a dir, gust, moment, situació, olor, algo que veiem que ens recorda el tabac. Uh-huh. I no té res a veure amb la manca de nicotina al nostre cos. Què hem de fer per superar això? Trencar.
Em parlava ara, doctor, dels pegats de nicotina. Uh-huh. És important els pegats de nicotina segons la quantitat de tabac que fumem o és igual això?
Jo diria que sí, tothom, aquell que fumi més de 10 cigarretes al dia, que agafi els pegats de màxim. I ja els diran quina és la màxima quantitat d'aquests pegats. Però torno a repetir l'altre vessant. És a dir, a partir d'ara, estem en un lloc, venen ganes de fumar, sortim. Estem sentats a taula, tenim ganes de fumar, ara vinc, etc etc. És a dir, començar a trencar amb aquesta situació, doncs amb aquesta associació, millor dit, que ens recorda el tabac.
Mm-hmm. Ens va explicar l'anterior vegada que no és important fer-ho de forma gradual. Per què això?
Jo crec que és allargar l'agonia, permeteu-me que sigui sincer...
No, ha sigut directe.
Que sigui sincer quan us dic això. És a dir, a veure, per mi és molt millor, inclús pel fumador, a partir d'una data radicalment reduïm, és a dir, reduïm a zero. És a dir, perquè si no, caiem amb la tentació d'aquesta fals control. I reduït a 10, a partir d'ara fumaré aquells que em venen de gust, no. És a dir, amb el tabac no hi ha un terme mig, o es fuma o no es fuma.
Per tant, suposem el dia 25, doctor... El dia abans, el dia 24, jo me'n puc fumar 20, però el 25 no me'n fumo cap.
No, és que el dia 24, després de fer cagar el tió, aleshores el que has de fer és fumar-te tot el que tens. Això també l'endemà tindràs aquest fàstic al tabac perquè hauràs saturat a força de bé, però que no te'n quedi. És a dir, és important, a partir de la data que ens marquem per no fumar, no tindre tabac.
Val. D'ara fins a la data límit, quins mètodes tinc per afrontar-m'hi?
Bé, el primer que he dit que és important és això. És a dir, trencar una miqueta amb la situació, poso la mà a la butxaca i trobo el tabac, allargo el braç i trobo el tabac. Comencem a racionalitzar cada vegada que encenem un cigarret. És a dir, que siguem conscients que ho fem. Estem a l'ordinador, busques, no hi és, t'has de llevar. Ara hi vaig. Un que te n'estalvies. Uh-huh. És a dir, començar a trencar amb aquesta rutina, amb aquest hàbit, amb aquests rituals que tenim. Això, un primer punt. En segon punt, comencem ja d'alguna forma a pensar que, bueno, sense capficants i com hem dit abans, que hi haurà a partir d'una data que és zero. Ja? I què farem el primer dia? El primer dia ens buscarem un dia relaxat, tranquil, ens buscarem un dia doncs, amb activitats, amb llocs on no es pugui fumar, etcètera, etcètera, perquè ens ho faci molt més senzill. Mm. I poca cosa més, a part d'anar a la farmàcia a demanar els pegats. I poca cosa més.
Perfecte, doncs seguirem les seves recomanacions un cop més. Doctor Josep Maria Ramon Torrell, cap de l'àrea de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge, moltes gràcies per visitar-nos un altre cop, aquí als estudis de Ràdio Estel. I ho comentarem, ho seguirem comentant el mes vinent, aviam com va la cosa.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Com sempre, a aquesta hora arribem al punt final d'un altre Vademecum. Els esperem divendres que ve, a la mateixa hora, a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel 106.6 a Barcelona. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els ha parlat, en Joan Trias. I ja ho saben, salut!
Ràdio Estel.